Tot costa.
El Barça té la Lliga gairebé al sac, però de moment el Madrid no es deixa anar. Avui visita el Camp Nou un Celta perillós com a visitant i que també arrossega ferides europees. No s'hi va la bada.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimecres, 22 d'abril de 2026, vigília de la Diada de Sant Jordi i vespre nit farcidíssim d'activitat futbolística. Hi ha Lliga F i a la nit al Camp Nou hi ha Lliga Masculina. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens explica?
Doncs que comencem amb l'esport en joc. El Barça femení, que pot ser campió de Lliga avui si guanya l'Espanyol. El partit ha començat a aquesta hora a la Dani Herke i amb moltes rotacions per part de Pere Romeu.
Ruth Vila, Dani Herke, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dani Herke, ciutat esportiva, evidentment, al camp de... Vaja, la ciutat esportiva de l'Espanyol. Com deia la Sònia, ja ha arrencat fa uns instants aquest derbi entre l'Espanyol i el Barça, un derbi en què, si el Barça guanya, serà matemàticament campió de Lliga. 11 per l'Espanyol, amb qui surt serà Monforte.
Doncs en Salvador a la porteria, amb Bari, Simona, Laia, Lucía, Vallejo i Paula, per tant, en principi, defensa de 3 i amb dos carrileres, amb Bona, Amaya, Baudet i Naim al mig del camp, i al davant hi veurem Browne, que ja l'havíem estirada, l'única jugadora que s'estira una miqueta de l'Espanyol.
Pel Barça, ara ho apuntava la Sònia, dic que és una alineació amb rotacions, fins i tot diria que és cada curt.
Sí, és una alineació d'aquelles de que cap jugadora del filial no l'expulsin, perquè aleshores ja cometríem una il·legalitat, perquè no n'hi hauria suficients del primer equip sobre la gespa. Hi ha
però
set
això,
jugadores...
Ja ho han
no sé
canviat.
Si encara continua. Sí. Ho han canviat aquest any. Ah, okay.
Ara és que...
Han d'haver-hi set del primer equip.
Ah, exacte.
Vull dir, si algú del primer equip es lesiona, d'entrar no, ja. Un altre del primer equip.
Ha d'entrar un altre. Doncs mira, el primer gol del Barça, ara estava mirant l'alineació i m'hauré de... Sí, estava mirant l'alineació per dir-vos, m'haureu d'ajudar amb el gol de l'equip.
Home, una jugadora que tens molt vista aquesta setmana, Ruth. Carla Julià. Margat.
Carla doncs mira, Julià. Me l'he perdut mirant l'alineació per dir-vos-la. Carla Julià, que marca el gol del Barça, el primer gol al 0-1, minut 3. Acaba de començar el partit de la primera part, la Carla Julià, que gira i el celebra, fa un cor amb les mans. Gol del Barça, gol de Carla Julià, guanya el Barça per 0-1, un Barça que juga amb Cata a la porteria. En baixa, Marta, Adriana i Carla Julià a la defensa. Serra Jordi debuta en partit de Lliga Rosalía, que només havia jugat en un partit de la Copa Catalunya amb el primer equip, amb Sidney, Graham, Fenger i Kika, com dèieu, set jugadores del primer equip, la resta jugadores del filial avui.
Xut ajustat al pal de Carla Julià, que ens deia en l'entrevista que li fèiem aquesta setmana al Fem Futbol, precisament això, que si marcava contra l'Espanyol el celebraria, té passat perico, es va formar a l'Espanyol dels 8 als 15 anys i no, vaja, no hi guarda més estima de la que suposa òbviament haver-te format en allà, però que ella el respecte és també celebrar-ho.
Totalment d'acord. No sé si això serà considerada una celebració amb valors, però el Barça ja guanya per 0-1 a la Dani Herke quan arribem al 3 de la primera part. Evidentment, si això acabés així, el Barça seria matemàticament campió de Lliga. Ruth, l'ambient com està la Dani Herke?
Bé, bon ambient. El que passa és que ens havien dit que seria ple, de fet que no hi havia entrades a la venda perquè els socis les havien exaurides. Entenc que aniran arribant perquè de moment la graderia no és plena, no hi cap molta gent, que van 1.500 persones, però la graderia encara no és plena per veure aquest partit.
Molt bé, doncs Espanyol 0, Barça 1, gol de Carla Julià, el Barça que enfila el seu setè títol de Lliga consecutiu. Evidentment, durant el programa d'avui anirem tornant a la Dani Herke per estar pendents d'aquest derbi. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
I aquest partit, a més, recordeu que el podeu veure per TV3. El Barça té un altre partit avui, en aquest cas de la Lliga masculina, després de la victòria del Madrid davant l'Alavés. Els de Hansi Flick estan una mica més obligats a sumar el triomf avui davant el Celta. El partit a 2:15 de la nit. Ara mateix el Barça té 6 punts de marge respecte al Madrid. Si guanya avui en tornarà a tenir 9.
De seguida en parlarem d'aquest partit que arrenca a 9:15 al Camp Nou i una mica més tard saludarem, com fem sempre, el Ricard Torquemada i el Bernat Soler ja a l'estadi.
Ahir, com dèiem, el Madrid va guanyar per 2-1 l'Alavés en un Bernabéu que va xiular Mbappé, Vinícius i Camavinga, però si em permeteu, el pal més gran se'l va endur Carvajal del seu entrenador, d'Arbeloa. Quan li van preguntar per si l'ajudaria en el Mundial, resposta gèlida, i sóc generosa amb el capità del Madrid.
Després escoltarem Arbeloa. Va cridar l'atenció perquè prèviament ha dit que se li enfotia més o menys que si Carvajal tenia opcions d'anar al Mundial. Havia qualificat Vinícius i Camavinga de grandes madridistes, que és una cosa que, bé, comparat amb Carvajal, potser no arribarien al nivell. Insisteixo, de seguida parlem d'aquesta victòria del Madrid, una victòria arrossegant els peus i amb soroll i amb remor de fons.
També ahir el Girona va perdre amb el Betis per 2-3, es queda amb 38 punts pendent de l'Elx Atlètic de Madrid, partit que començava també a aquesta hora. L'Elx marca el descens amb 32 punts, si guanya el passarà a marcar l'Alavés amb 33. Aquest partit, ara de seguida et dic, acaba de començar, per tant, en principi, empat a 0. Bé, de fet, no ha començat encara.
Sí, diu endarrerit, deu haver passat alguna cosa.
Sí, no ha començat encara, perquè estava prevista aquesta hora. Ara mirarem a veure què està passant. I també avui a les 8, Real Societat Getafe. Demà serà l'hora de l'Espanyol, que visitarà el Rayo Vallecano amb l'objectiu de tornar a guanyar després de 14 partits de no fer.
Amb el Solà repassarem aquesta derrota del Girona en un partit vibrant. Per altra banda, hi ha Montilivi. Amb el Sergi Andreu analitzarem la prèvia del Rayo Espanyol i estarem pendents d'aquest Real Societat Getafe o el que quedi de la Real Societat després de 3 dies de celebració.
I encara en futbol, l'Europa ha fet públic avui un comunicat on assegura la voluntat ferma i clara de tornar al Nou Sardenya la pròxima temporada. Diuen que és inviable continuar a Can Dragó. La Junta del Club Gracien treballa, explica en el comunicat, en l'opció de canviar la gespa artificial per natural al Nou Sardenya. Fins ara s'havia dit que era impossible perquè hi ha un pàrquing a sota, logísticament complicat.
És que jo juraria que fins i tot el mateix Europa ho
sí,
deia.
Sí, el mateix Europa, però evidentment insisteixen en que la normativa és molt injusta poc sostenible, però que, a més, si aquesta és l'única alternativa, no descarten posar gespa natural.
Tindrem un altre estiu distret. L'any passat va ser només amb l'Europa, aquest any pinta que serà amb l'Europa i el Sant Andreu, amb l'Ajuntament de Barcelona com a protagonista d'excepció.
I un últim apunt, en aquest cas, sobre el Chelsea, perquè el club anglès ha destituït Rosenior, el seu tècnic, després de perdre 5 partits seguits sense haver marcat un gol. Ara mateix no són a la classificació, no entrarien a Europa. El dia en què, més, el Chelsea femení ha anunciat que jugarà a Stamford Bridge tots els seus partits de la Lliga Anglesa la pròxima temporada. Ja ho fa l'Arsenal i ara s'hi afegeix el Chelsea. I fora del futbol, recordaràs el cas Neymar 2?
Sí. No, ara no sabria distingir entre l'1 i el 2, però el recordo.
Són diferents. L'1 el Barça ja el va perdre per allò del frau fiscal.
Sí, es va declarar culpable, sí.
Doncs el 2 és aquell on el grup que tenia un 40% dels drets de Neymar acusava el futbolista i el mateix Barça de corrupció i estafa en el seu traspàs al club blaugrana, perquè el traspàs finalment del Santos al Barça era de només 17 milions d'euros i ells tenien un 40% d'aquests 17. Consideraven que s'havien mogut d'altres xifres.
D'acord, aquest era el cas Neymar Dis, que dèiem que era l'empresa...
Bé, Neymar 2 i Neymar Dis. L'empresa era Dis. Sí, un grup de supermercats, de fet.
Exacte, l'empresa suposadament estafada, que segons el jutge no ho ha estat.
Exacte. La conclusió d'avui és que el cas que s'arrossegava des del 2013, el Suprem ha absolt definitivament tots els acusats, ha donat la raó a la primera sentència de l'Audiència Provincial. Per tant, queda tot en un no-res, tothom innocent.
Ara, Neymar té altres problemes, ara, que surt a baralla amb el seu propi públic per partit.
En bàsquet a l'Euroliga, el Barça va superar el primer partit del play-in, va guanyar l'Estrella Roja de 8, 80-72, jugarà ara divendres a Mònaco per un lloc al play-off. I encara en bàsquet, en el tram final de la Lliga CB, el bàsquet Girona ha incorporat fins a final de temporada el pivot canadenc James Karnick per reforçar l'equip. I a la femenina, a la Lliga Femenina de Bàsquet, Pepe Vázquez ha renovat com a entrenador del Cadí la Seu. El tècnic va arribar al mes de març i ha aconseguit certificar la permanència.
Avui tenim secció de bàsquet al cinquè quart per analitzar les opcions del Barça divendres a Mònaco, també per mirar enrere a la Final Six de l'Eurolliga amb la participació i quarta posició de l'Unigirona.
I avui es disputa la tercera eliminatòria de la Copa d'handbol amb dos equips catalans, el Granollers, que juga a la pista de l'Osca, i el Barça Atlètic, que rep el Valladolid, tots dos a les 8 del vespre. És una eliminatòria a partit únic que classifica per la final a 8, on ja espera el Barça. Clar, pel filial blaugrana és una cita important perquè és un equip de divisió d'honor plata que ja ha eliminat dos equips de Sobal, el Villaranda i el Guadalajara, i que és un pas d'aquesta final a 8. Si avui elimina el Valladolid, es classificarà en aquesta final a 8.
A les 8 saludarem la Míriam Guàrdia, que estarà pendent d'aquest partit.
A la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rep avui a 8:45 el Brescia, un triomf mariner es classifica per la Final Four. En ciclisme, l'espluguenca Paula Blasi ha quedat tercera a la Fletxa Valona, que es disputava avui i que ha guanyat Vollering. Recordem que aquest diumenge es va proclamar guanyadora de l'Amstel Gold Race. I en tennis, avui comença el quadre masculí del Masters 1000 de Madrid amb el número mundial Jannik Sinner, que no jugarà fins divendres. Recordem les absències destacades de Carlos Alcaraz i Djokovic.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Creieu que el Madrid lluitarà la Lliga fins última hora? Pregunta binària. Si no, podeu resposta a l'enquesta que ja teniu penjada tant a Twitter com a Instagram. I, com sempre, enviar-nos les vostres reflexions. Avui el Sergi Andreu estarà ben atent a les vostres respostes.
Des d'ara i fins a 8:45, avui com a taloners de la TDT del Barça-Celta, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la col·laboració del senyor Gerard Tautet. Hola, Gerard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Molt bé, vosaltres?
Bé, no tan ben vestits com tu, que entenc que després tens obligacions televisives.
Estàs però...
Sí, sí, t'estem espiant.
Guapo, estic guapo.
Això sempre.
Gràcies.
No només avui, però més avui vas especialment elegant. Laura Brugués, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, tot molt bé.
La Laura avui no té obligacions televisives i no va de 21 botons com Gerard Tautet.
Però vaig bé, no?
La Laura va bé sempre, eh?
No em deixes ja, malament.
Sí. Home, clar, però no vas de gala pràcticament com Gerard.
Vaig normal.
Exacte, sí, de carrer, era un normal. Senyor Oriol Domènech.
Bona tarda.
Bona tarda. L'Oriol també elegantment amb la seva camisa proverbial i que, a més, avui ve amb un regal sota el braç. Avui, d'aquí una estoneta, farem un catàleg de la bibliografia esportiva que podeu trobar demà a les llibreries, als tendals, insisteixo, de temàtica esportiva, i un d'aquests llibres és els relats solidaris d'aquest any que porta la firma, i mai millor dit, d'Eric García.
Exacte, relats solidaris de l'esport, Oriol, amb pròleg de l'Eric García, que és el padrí d'aquest any. Però clar, és que no ens has portat un llibre qualsevol dels relats solidaris.
Sí, firmat per ell a la presentació de dilluns. Després de la presentació li vam fer firmar uns quants llibres i un era per aquí.
Doncs un any més per una bona causa, ja ho sabeu, que és un gran regal per Sant Jordi, però si et sembla, Costa, avui podem fer un pròleg, perquè avui nosaltres farem la prèvia a Sant Jordi com Déu mana i després regalarem lots de llibres, però jo crec que aquest que està firmat el podem regalar ja. No?
Sí, sí, aquest juga primer a una altra categoria perquè efectivament ve signat pel padrí dels relats solidaris, per Eric García. El primer que truqui al 93-207-474 s'endú aquest exemplar dels relats solidaris de l'esport, insisteixo, amb la signatura, amb la dedicatòria del defensa o migcampista o lateral del Barça. I fetes les presentacions i abans d'entrar en matèria futbolística, avui hem de passar per l'APA, Eric, per l'Ajuntament de Lleida. Allà hi és l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
Què tal, bona tarda. A la Seu Vella.
A la Seu Vella, finalment.
Sí, sí, de fet és un escenari extremadament grandiloquent, molt formal.
I bonic, més que segurament més que la paeria, sense voler faltar el respecte a cap edifici. La qüestió és que ets a la Seu Vella perquè avui la paeria distingeix el Dani Badia amb la medalla al mèrit esportiu a títol pòstum, al mèrit esportiu de la ciutat de Lleida.
Sí, sí, avui la paeria, com dius, entrega 34 medalles i plaques a entitats, a persones que han destacat per la seva trajectòria, pel seu compromís, per la seva contribució al desenvolupament social i identitari de la ciutat de Lleida. I volia remarcar que l'acte es fa aquí a la Seu Vella, perquè ha hagut de sortir d'aquesta nau central. Ara mateix hi ha un espectacle de dansa contemporània. Just quan s'acabi ja està el tram final, es començaran a repartir entregar aquestes medalles a títol d'homenatge, i la primera, com deia, serà a títol pòstum per al Dani Badia, que ens va deixar, recordeu, a l'estiu del 2022. Avui aquí, abans, parlàvem amb la seva dona, amb la Ruth, també, per cert, amb el director de Catalunya Ràdio i Lleida, el Jordi Borda, la delegada de Catalunya Ràdio aquí a Lleida, la Noelia Caselles, i la medalla del Dani serà la primera, per tant, està al caure. Serà un reconeixement pòstum a una figura que, sens dubte, la comunicació, el periodisme i l'esport, especialment el futbol aquí a Lleida, no s'entendria sense el Dani al llarg de 3 dècades.
I tant que sí, distinció més que merescuda, i a nosaltres com a companys en el seu moment del Dani, que ens fa molta il·lusió que a casa seva li reconeguin tots els seus mèrits periodístics i els que no són periodístics, perquè al darrere d'un periodista sempre hi ha una gran persona com ho era el Dani. Isaac, tornem després cap a la Seu Vella i ens expliques com ha estat aquest moment dedicat al Dani Badia.
Molt bé, perfecte, fins ara.
Fins ara, Isaac.
Tot costa una dècada.
Caroline Graham Hansen, bona tarda.
Bona tarda.
L'any passat ja va ser segona la pilota d'or. Sembla que et comencen a reconèixer. Et veus guanyant-la?
No, la verdad que no. Me veo seguir ganando Champions, eso es mi sueño. Y hay cosas en vida que no puedes controlar y estos premios es uno de esos. Pero puedo controlar si vamos a ganar la Champions o no. Eso es, me da motivación y alegría.
Tot costa una dècada.
Caroline Graham Hansen, en el seu dia entrevistada pel Tot Costa, avui la instigadora del 0-1 del Barça a la Dani Jarque, amb una conducció en diagonal que ha acabat rematant Carles Julià en el que és el 0-1, el marcador que és ara mateix al camp de l'Espanyol, el 16 de la primera part. Per cert, que em diu la Núria de la Fuente que el Marc Borrelles és qui s'endú aquest exemplar del relat solidaris de l'esport signat per l'Eric García. Si volíeu el relat solidaris i no ha pogut ser perquè se l'ha quedat el Marc Borrelles, no patiu, perquè més endavant en el programa, com deia la Sònia, sortejarem un parell de lots amb un munt de llibres que podreu comprar demà. Ara sí, entrem en matèria.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Hasta que matemáticamente tengamos opciones, por supuesto que hay liga. El día que si llega no las tenemos y perdemos la liga y el Barça la gana, les daremos la enhorabuena. Hasta entonces seguiremos peleándola.
Aquest és Álvaro Arbeloa, després que el seu equip, el Real Madrid, guanyés ahir per 2-1 l'Alavés, un partit gens brillant, però al cap i a la fi 3 punts més per l'equip blanc, que el situen ara mateix a 6 del Barça, evidentment amb el Barça pendent de jugar aquesta nit, 9:15 al Camp Nou contra el Celta, un partit que, com tots els que venen, per més que donem la lliga per feta, el Barça ha d'anar tirant endavant. Jo diria, i ho consulto amb la Laura, el Gerard i l'Oriol, especialment aquest d'avui, perquè després venen dues sortides a Getafe i a Pamplona, que, home, no dic que el Barça no les pugui guanyar, ben al contrari, però són a fora de casa, són rivals que estan en un bon moment. Vaja, que avui, i començo per tu, Laura, estaria bastant bé no fer l'ànec.
Sí, el Barça ha de guanyar, i més jugant a casa, davant la seva afició, a una hora tardíssim per centre setmana, per cert, però sí, el Barça ha de guanyar i plantar-se el 10 de maig amb la Lliga ja guanyada, si pot ser. El Celta és un rival que sempre ha sigut complicat, més a Balaïdos, és cert. El Barça el va guanyar a Balaïdos amb aquell hat-trick de Lewandowski. És cert que el Celta, com a visitant, té més bons números que com a local, perquè veia 7 victòries que ha aconseguit a fora per només 4 a casa i 2 derrotes a fora. Sempre Claudio Giraldez contra el Barça li surt més bé que contra el Madrid. No he entès mai per què, tot i que va guanyar el Madrid de Xavi Alonso al Bernabéu. Però el Barça ha de guanyar per almenys tenir el Madrid contra les cordes i obligar el Real Madrid, com pregunteu, a lluitar fins al final, fins que matemàticament ja no sigui possible, però el Madrid ha de lluitar perquè és la seva obligació pel títol de Lliga, mentre hi hagi, com diu el seu tècnic, possibilitats matemàtiques.
El Celta és el tercer millor equip de la Lliga fora de casa, però em deia l'altre dia al Campos que és l'equip que menys partits ha perdut fora de casa. Només n'ha perdut 2, menys que el Barça o el Madrid en aquesta edició de la Lliga, i si no em falla la memòria, els dos últims cops que el Celta ha visitat anava a dir el Camp Nou, però van ser a Montjuïc, el Barça va haver d'acabar remuntant amb penes i treballs. Vaja, que és evident que no és un equip qualsevol, no en va. L'equip vigués està perseguint el Betis per la cinquena posició de la Lliga, i de fet, si avui guanyés el Celta, cosa que evidentment no esperem, se situaria un punt del Betis. Autet, com ho veus?
Sí, molt d'acord amb el que ha dit la Laura, les xifres, amb les dades que ha donat. A mi la veritat és que, a part, si afegim que el Celta sempre em incomoda en el sentit que té jugadors, crec que suficientment contrastats, treu molts jugadors del futbol base a molt nivell, té un magnífic entrenador, per mi un dels entrenadors de la Lliga, a mi m'agrada molt, Claudio Giraldez, a mi és un entrenador que ha fet unes rotacions massives en algun moment aquesta temporada, una mica descol·locant alguns jugadors, però crec que necessàries per mantenir un to, diguéssim, muscular i evitar lesions de tots els jugadors, perquè hi havia, evidentment, la competició europea. Sí que vindrà en un moment, no, fluixos probablement a nivell de mentalitat, perquè acaben de ser eliminats de la competició europea, però jo penso que és un equip a tenir en compte, bàsicament perquè té molt bons números fora, com dèiem, exjugadors del Barça que voldran demostrar, Ilaix, Mingueza, Juclar, me'n deixo algun, és que m'ho estic preparant per la prèvia, Marcos Alonso, vull dir que sempre són al·licients que tenen aquests jugadors davant del seu equip. Per tant, pot ser un partit complicat, però jo crec que tot el que porta el Barça al Camp Nou, de fet no ha perdut el Camp Nou a Lliga, per tant jo sóc positiu i crec que el Barça pot guanyar tranquil·lament. I penso, jo, d'aquests tres partits que has dit, de Getafe i Osasuna, jo el de Getafe em fa una por i una mandra.
És que el Getafe està molt bé.
I l'hora, i ja sí, ens ho coneixem, tot
el
això.
El que passa és que, clar, el Barça ara ja no té més distraccions, entre cometes. És a dir, d'acord, Getafe mai és un camp fàcil i tampoc ho serà aquest any, però...
I a diferència dels pròxims partits, és a dir, a diferència del que podries dir, d'acord, només tens aquest objectiu i tens una setmana per preparar-ho, com que hi ha jornada intersetmanal, en realitat no tens descans pràcticament entre el
Celta i el Getafe. Això és veritat, però per darrere, és a dir, si la setmana vinent tinguessis Champions, com li passa a l'Atlètic de Madrid, dius, home, doncs a veure quin... Bueno, Flick...
I compte, que el Madrid juga el dia abans al camp del Betis i ja veurem què fa el Madrid.
I què vols dir?
Que vull dir que potser arribes amb el partit contra el Getafe...
Menys pressió.
Exacte, menys pressionat.
Podria ser. La veritat és que el Betis, després en parlarem amb el Solà, estava en una dinàmica terrible i ahir a Girona no és que fos superior, per mi no ho va ser, però bé, va ensenyar les credencials i la qualitat ofensiva que té l'equip verd i blanc. Oriol.
Jo el partit d'avui no em fa gens de por.
Gens?
Gens. Fa un mes que hagués dit tot el contrari, perquè el Celta, per mi, com heu dit vosaltres, és un dels equips que millor juga d'aquesta temporada. Em va impressionar a Cornellà, em va impressionar a Girona, ha fet grandíssims partits, i rotant molt, però crec que els cops durs que s'ho feren les dues darreres setmanes amb la doble golejada contra el Friburg, inesperada totalment, i el 0-3 a casa contra l'Oviedo, jo crec que arribaran en un moment anímicament molt baix, i en canvi jo crec que el Barça serà tot el contrari. Jo crec que es vol reivindicar, partit a casa després de perdre la Champions, jo crec que sortiran amb moltes ganes, i per tant jo crec que avui, com tu comentaves, dels tres pròxims partits que li venen al Barça, el d'avui el veig el més assequible de tot.
Això jo ho comparteixo bàsicament pel factor fora a casa. Ho he dit malament, el Celta no està a 4, està a 5 del Betis, però en qualsevol cas guanyant avui se situaria a 2. A mi em sembla, entenc que el Celta està en un mal moment, ho diuen els últims resultats, però a mi em sembla un incentiu suficient com perquè...
Sí, perquè la cinquena plaça et pot donar aquesta.
Clar, perquè ara la cosa està molt ajustada entre Alemanya i la Lliga Espanyola, però, vaja...
Estan vius encara.
Clar, vull dir que per si de cas sí, intenta sí, ser cinquè.
Si repetir Europa League també està molt bé.
Ah, clar, clar, no, efectivament. Bé, doncs veurem què passa aquesta nit.
Per cert, deixa'm dir que l'Elche Atleti de Madrid ha començat amb 5 minuts de retard per un problema amb el VAR, ja, òbviament, ja està en marxa, i ha marcat l'Atlètic de Madrid. El 0, Atlètic de Madrid 1, efectivament l'11 de Simeone és amb molts canvis, però tot i així, gol de Nico al minut 10 de partit, ara són el 18.
He vist que... 1-1 ja.
1-1.
Sí, acaba de marcar l'Elx. Sí. Josep Sadavien, doncs, ha marcat l'Elx. Bé, doncs, 1-1. Anava a dir justament, mira, la resta d'equips que lluiten per la permanència no es podran queixar. Bé, bé de moment vist... empat a 1. No,
bé, és que hi ha hagut queixes preventives. He vist molta gent enfadada ja amb la convocatòria de Simeone. Jo, de veritat, que és que ens estem tornant bojos.
Home, quan... és evident que no és el mateix jugar contra l'Atlètic de Madrid.
No, clar que no, però és que la vida és
ara
així.
Ara fa 6 jornades
Madrid,
que jugaria.
L'Atlètic de Madrid no ha de mirar ni per l'Elx ni pels rivals de l'Elx, la de l'Atlètic de Madrid...
No, però ha de respectar la competició, això sí, però bé, jo crec que tu pots presentar un equip suplent i respectar la competició.
No respectar la competició seria no presentar-se. Yeah. Han anat allà amb els que ha volgut Simeone, que és l'entrenador, és que ens estem tornant bojos.
Jo estic molt d'acord amb això, Jordi Costa, estic molt d'acord.
Home, clar, és que al final, entre les celebracions, les convocatòries, això s'està convertint, has d'anar pel raïl.
Cadascú fa l'11 que li convé més, feina feta o no feina feta, però al final l'11, i aquí no es menysprea la condició.
Bueno, i ara aquí deixa'm dir que s'ha criticat molt aquesta norma dels jugadors que han de jugar al primer equip i no al filial, una norma que es demostra que és vàlida, perquè si no avui sortiria mal l'Atlètic B, això el Simeone.
Sí, però...
Sí, ja hi va sortir fa 2 setmanes, no?
Però
està obligat a jugar amb
sí, un mínim
equip.
Doncs hauries...
Si no aquesta norma, jugaria amb 11 del filial.
Sí, hauria... Jo crec
però
que...
a Costa li semblaria bé, perquè no? La decideix la convocatòria, la decideix...
No, a mi el que em sembla malament és que tu a un partit de Copa només en puguis posar 4 del filial quan en podries posar 11 perquè els teus nanos aprenguin, que també és una decisió teva, sense falta el respecte a ningú, però està prohibit.
Jo ara crec que seria un debat que no toca avui, però jo també diria que per respecte als equips de primera ref i segona ref i tercera ref, els quals tenen la sort que reben un dia el Madrid, el Barça i l'Atlètic de Madrid, home, com a mínim tenir 7 jugadors que seran els 7 suplents. És un mínim.
Però aleshores també vols que els jugadors joves tinguin temps de formació i tal. És a dir, ja sé que no es pot tenir content tothom, però a mi em sembla una norma que és... vaja, que atempta contra els minuts pels jugadors joves. Escolta, deixa'm anar un moment a la Dani Harker Ruth perquè s'està revisant un penal que a mi m'ho sembla la veritat a l'àrea del Barça.
Sí, de Marta Torrejón, que tenia una disputa amb Browne, amb la davantera de l'Espanyol, i l'ha fet caure dins l'àrea, s'està revisant, però... tot pinta que l'àrbitre xiurarà aquest penal al minut 27 de joc. Recordem que el Barça guanyà per 0 un gol de Carles Julià al minut 3 i que ara l'Espanyol tindrà aquest penal per poder empatar el partit.
Per aquells que no estan acostumats a com funciona el VAR de la Lliga F, recordar que és el VAR low cost, és a dir, que funciona a partir de les peticions dels entrenadors. Aquesta revisió de VAR la demana l'Espanyol i a partir d'aquí veurem què decideix l'àrbitre.
Penal.
Bé, Ruth, la demana de
l'Espanyol, jo crec que l'àrbitre l'ha xiulat, no?
Ah, l'àrbitre l'ha xiulat i llavors el Barça ha demanat la revisió?
Jo diria que sí, m'ha semblat que...
A mi també m'ha semblat això, més que res perquè la realització...
He donat per fet perquè veient les imatges, és cert que la banqueta segurament és que no tens temps de veure les imatges, però veient les imatges, gastar també la bala aquí de dir no, revisa-la perquè no és penal quan l'àrbitre ja l'ha xiulat del camp, però d'acord.
Jo crec que l'ha xiulat i que el Barça donarà la revisió i allà ja es té...
La demana del Barça, que en tenia 2 i ara ja només en té 1, i és com ho ha explicat la Ruth. El penal.
El xutarà la Laia Ballester, que corre cap a la pilota, xuta a la dreta, el gol de l'Espanyol, gol de la Laia Ballester, empata l'Espanyol al partit, minut 28 de la primera part, 1-1, Laia Ballester de penal ha empatat el partit, l'havia avançat el Barça als 3 minuts amb un gol de Carles Julià, fins ara el Barça que està dominant, però l'Espanyol arriba de forma esporàdica, però en perill a la porteria de Catacoll, acaba d'empatar amb un penal de Laia Coll.
Doncs
empata,
sí, compta amb les errades. Empata l'Espanyol, a la mitja hora de partit s'havia avançat el Barça, que haurà de tornar a remar, diu la Ruth, que ha dominat la club blaugrana, però de moment el marcador equilibrat després d'aquest penal que tots plegats, àrbitre inclosa, ens ha semblat clar i indiscutible. De seguida tornarem a la Dani Jarque. Ara hem de tornar a escoltar Arbeloa. Abans de recuperar un document de la roda de premsa d'Arbeloa d'ahir, que ens ha semblat molt, molt cru amb el capità del Madrid, amb Carvajal, us pregunto el que preguntem a la nostra audiència. Veieu el Madrid lluitant fins a última hora?
Ho ha de fer, és la seva obligació. Si no, el ridícul seria encara més majestuós que, com a no aficionada al Madrid, per definir-me d'alguna manera, m'encantaria, si fes aquest ridícul, perquè encara gaudiria més, com ahir vaig gaudir amb els xiulets cap a Mbappé i Vinícius, que ja no deu quedar cap estadi on no el xiulin, no, Vinícius? Doncs el Madrid té aquesta obligació.
Ja l'havien xiulat, per ser justos, ja va rebre... Crec que va ser el partit contra el Llevant, que va ser aquella resposta tan enfurismada.
Sí, arran de la destitució de Xavi Alonso, i l'afició del Madrid li va agafar la matrícula també, exacte.
Doncs és la seva obligació, el Madrid ha de lluitar fins que tingui opcions matemàtiques, perquè és que, si no, un club del seu enorme entitat i potencial no pot deixar escapar una competició o renunciar-hi quan matemàticament té possibilitats, quan ja no té res a guanyar en tota la temporada. Si tingués alguna altra obligació, podries fer un Simeone que avui fa aquestes rotacions, però si no, la seva obligació és lluitar fins que les matemàtiques diguin que ja no pot ser.
L'alegria li ha durat poc a l'Espanyol, Ruth.
Sí, perquè acaba de marcar el Barça, acaba de marcar Graham amb una definició exquisida de la nivell de la Noruega del Barça, minut 31 de partit, ha rebut una molt bona passada de Graham Hansen, que ha marcat el segon del Barça Espanyol, un Barça 2.
La definició certament suau de l'extrem del Barça, la passada en profunditat és molt bona.
De Serra Jordi.
Correcte. I Graham supera la sortida de Salvador, la portera de l'Espanyol, amb un toc suau. Té un punt, recorda un punt el gol que el Ferran li va fer precisament a l'Espanyol masculí, que gairebé només va desviar la...
Aquesta era potser més fàcil, no?, que el toc de Ferran, sí, perquè el toc de Ferran venia a la passada per la dreta, sí, i aquí era més frontal.
Allò va ser encara més subtil, però sí, efectivament la jugadora a l'extrem del Barça ha estat molt fina. Estan revisant...
Un possible fora de joc, però això es fa per defensa.
Els gols de quart àrbitre els revisa tots.
No, a mi no m'ho ha semblat de cap de les maneres la jugada en directe, i no sembla que hi hagi...
No,
sembla...
si es repren el joc.
1-2, guanya el Barça, 31 de la primera part. Li havia preguntat a la Laura si creu que el Madrid tirarà fins al final. Oriol, Gerard?
Jo crec que ho lluitaran a nivell d'alineacions, és a dir, no crec que Arbeloa comenci a fer canvis i rotacions, sinó que sempre posarà el millor equip possible, però no els veig amb ànim, ni amb esperit, ni amb força com per competir-ho. Jo crec que al final tenen qualitat i poden ser que treguin partits endavant, com el que van treure ahir, però no els veig sumant tots els punts aquí fins a final de temporada. Jo crec que poden punxar abans del Barça, i jo crec que, evidentment, en el Barça no li aguantaran 90 minuts al Camp Nou.
Gerard.
És la seva obligació, com diu la Laura, estic d'acord, però veient el to de l'equip, el context col·lectiu de l'equip que vas veure ahir, jo tinc els meus dubtes de que ho lluitin al 100%. No perquè siguin mals professionals, i perquè el jugador vol guanyar sempre, però evidentment hi ha un Mundial molt a prop, hi ha moltes coses, hi ha molts factors externs que afecten, i que un jugador, per molt que vulgui, perquè estic segur que voldran, tots els jugadors volen, no és un interruptor, ara connecto, ara no connecto. I ahir vaig veure un Madrid on realment l'Alavés li podia fer molt, molt més mal del que li va fer, la veritat, i no el veig un equip molt sòlid.
Va parar més Lunin que Sivera.
Sí,
és veritat que el Madrid va tenir ocasions també, però la sensació és que dius 2-0 amb el 2-1 de Toni Martínez a l'afegit de la segona part pot semblar partit més o menys controlat, i jo crec que l'última mitja hora el Madrid va jugar amb foc.
No, i algunes molèsties que puguin haver-hi físiques, de que diguis, ostres, que no hi hagi risc de lesió, aquí jo voldré veure la gestió d'Arbeloa en aquest tram final de Lliga. Estic encuriosit de com farà certes coses. ho veurem.
Doncs mira, hi ha una gestió que té al damunt de la taula que té a veure amb el seu capità, amb Carvajal, ja ho sabeu, ha tornat aquesta temporada després d'una lesió gravíssima de genoll i no ha acabat de guanyar-se la titularitat fins al punt que ara doncs el titular és Alexander Arnold. I li van preguntar a Arbeloa, si tenen en compte el context del final de temporada, si podia ajudar-lo d'alguna manera, donar-li un cop de mà amb les aspiracions que tingui d'anar al Mundial, i aquesta va ser la gèlida resposta d'Arbeloa.
¿Se puede ayudar a Carvajal también para seguir creciendo e intentar que acabe la temporada con más minutos o el entrenador está a otras cosas?
Bueno, yo tengo 20 jugadores o 23 jugadores. Cualquier jugador de Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial y a mí, si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo.
Insisteixo això després de dir que Vinícius és un gran madridista, que Camavinga també crida una mica l'atenció i, vaja, sembla bastant evident que hi ha un mal rotllo entre el capità i l'entrenador.
Aquesta és la part de les gestions que deia, Jordi i Sonia. Aquesta era la... perquè hi haurà situacions on ell veurem què fa. O sigui, no m'agradaria estar a la pell d'Arbeloa ara mateix, sincerament. Amb segons quines decisions, els jugadors, evidentment posar el millor 11, però veient que evidentment hi ha jugadors que no entrenaran al 100%, o possibles molèsties, etcètera, etcètera. Bueno, la pregunta, a més, és estar tirada amb... Em sents?
Sí. Perfectament. Alt i clar.
Ah, vale, és que estic sentint unes...
Sents veus.
Sí, no. Sento veus.
Sents Carvajal.
Estic sentint veus. Feu vosaltres que ara ho soluciono.
El que no pots fer és exigir-li per un cantó Arbeloa que intenti guanyar la Lliga i que tregui el millor 11 possible i després demanar-li que jugui Carvajal perquè pugui anar al Mundial.
Jo crec que això ningú no li exigeix.
És un cas complicat.
Sí.
Li venen a preguntar per la relació que té amb Carvajal, que és un dels membres de la plantilla, i tenint en compte que...
No hi ha gaire Arnold diferència entre Arnold i Carvajal.
Si en cas de dubte ajudarà. I queda clar que en cas de dubte no només no ajudarà, sinó bastant al contrari.
No només és per Madrid. O sigui, en cas de dubte, hauria d'ajudar o no? Un equip que està al punt del primer i que la Lliga...
Hagués d'ajudar o no, el que em sembla la resposta és que és el típic cas de dos jugadors que havien compartit vestidor, que ara han canviat rols, és que ho hem vist mil vegades, això. Sí. I que un cop canvien rols, allò no acaba de fluir, perquè Carvajal, és evident que aquí ha passat alguna cosa entre Carvajal i Arbeloa.
Però ara et dic, ara aparca el Madrid. Qualsevol altre equip, qualsevol entrenador, qualsevol altre jugador, què ha de fer l'entrenador?
No,
el millor equip possible o ajudar un dels seus jugadors a agafar minuts per anar al Mundial?
Oriol, no cal ni que aparquis al Madrid. A mi em sembla que Arbeloa fa bé. Si ell creu que Alexander Arnold està millor que Carvajal, ha de jugar Alexander Arnold. El que crida molt l'atenció és que està parlant amb un tio que té 6 Champions.
I que tu aquesta resposta la pots respondre d'una altra manera, tenint en compte que és un dels capitans del Madrid.
Bueno, i sobretot perquè ha dit el Jordi que jo no vaig sentir aquesta resposta, si és cert que va dir que Vinícius i
la resposta anterior. No, Mbappé no, Camavinga.
Regala elogis a tots els seus jugadors, excepte a Carvajal.
Però ja es veia, no? Quan no eren competència, quan jugaven...
Suposadament, Carvajal, quan va tornar del Leverkusen, li va prendre el lloc a Arbeloa.
Aquí hi ha alguna cosa.
Jo
crec que ha passat alguna cosa més en el present. És a dir, Carvajal treballant per recuperar-se, un cop recuperat, veure que no... comptava amb ell pràcticament per res i veient, suposo, el neguit de Carvajal de veure que se li escapa el Mundial.
Sí, però en tot cas, molt poca discussió amb el que deia l'Uri, molt d'acord. L'entrenador ha de fer el millor 11 possible i no ajudar a algú al seu motiu personal.
La part final de la resposta...
Però l'entrenador ha de tractar el capità de la plantilla de la mateixa manera que tracta un nou vingut com Trent...
Però que no li ha pas faltat el respecte.
No, però em refereixo a dir... Jo crec que tu pots tenir detalls que potser no tindries amb d'altres jugadors tenint en compte l'ascendència que té Carvajal en aquesta plantilla.
Per tant, què hauries respost, Sònia?
Doncs això, que Carvajal és una llegenda del Real Madrid i que l'estem ajudant entre tots plegats a que torni amb el seu moment de forma i després tu fas el que vulguis.
Però aquí també és la relació. Aquí jo crec que és clau la relació entre els dos. Que un faci, que té el poder, faci el gest d'ajudar-lo o no. Perquè egoistament Arbeloa també s'hi juga una mica al seu prestigi, tot i que acabi de la manera que acabi a zero la temporada,
Sí,
però
sí,
tampoc... Entre tampoc acabar... és una bona gent, tinc.
No, 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 jo és que...
També
jo,
ha de mirar, avui també n'ha de mirar
jo,
per ell.
Jo és que crec que... Jo el que discuteixo és el to i la falta de tacte. El fons de la qüestió per mi està claríssim. Si ell creu que Alexander Arnold és millor que, o està millor que Carvajal, evidentment les llistes del Mundial que les facin a
l'altre. Home, doncs tacte mira que en té perquè va fer una paradilla sí, això... mirant els trofeus quan el van presentar sí, allà davant.
Per això, que no, ha anat a triar el dia que parlava del capità del Madrid per no tenir-ne. Això és el que crida l'atenció.
Sobrat com va de frases grandiloquents, clar, aquí se si n'ha descuidat alguna.
Però si tothom, a més que em crida l'atenció que tots són grans madridistes, pel que sembla menys el pobre o no tan pobre Carvajal. M'indica l'Oriol que ha marcat l'eix de penal i, per tant, torna a perdre l'Atlètic de Madrid, que a més està amb 10. Ara revisarem, sí, li deuen expulsat que no siguin la mateixa jugada.
Tiago Almada al minut 30.
Doncs deu ser la jugada del penal, segurament. Sí, sí. Doncs guanya l'Elx, que ho necessita bastant més que l'Atlètic de Madrid. Ara us escoltem a vosaltres. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Avui us preguntem, creieu que el Madrid lluitarà la Lliga fins a última hora, sí o no?
Mira, fa un quart d'hora hi havia un empat a 50% de respostes d'un cantó i de l'altre. Ara s'ha decantat un pèl més cap a la gent que diu que sí, que creuen que el Madrid lluitarà fins al final, 52-48. Però vaja, està la cosa molt, molt ajustada. És veritat que els comentaris tendeixen més cap a... Tendeixen més cap al que sí, diguéssim. N'he triat uns quants. A veure. Damià diu... Crec que fins i tot perdran punts expressament perquè així no calgui fer passadís o no es vegin amb la Lliga guanyada en el partit del Camp Nou. El Jordi diu... no massa, ni els jugadors tenen l'esperit de superació necessari per treballar per un objectiu tan complicat. A més, la prioritat serà una altra, mantenir la forma en un any de Mundial. El Biel diu sí...
Deixa'm dir, Sergi, que si perden punts perquè el Barça sigui campió abans d'hora, el passadís el podrien fer igual.
Sí, jo també
no
ho
el faran o no, però la qüestió... Vull dir que el passadís, en teoria, ja el fas fins que s'acaba la temporada.
Sí, és veritat. El Biel diu sí, i així potser li donaran més mèrit a guanyar-la. Tampoc estaria gens malament fer-ho en el partit contra ells, en el clàssic. Seria una bona cirereta al pastís. El Macià diu, segur que en algun moment sortirà la confraria del Clavo Ardiendo a passejar l'esperit de Juanito. De totes maneres...
Jo no els veig ni per això.
De totes maneres, em fa més por l'excés de confiança del Barça que el propi Madrid. El Jot Alfonso diu sí, perquè no tenen altre remei. És l'únic títol que poden guanyar, encara que ho tenen molt, molt difícil. L'Àlex diu la lluitarà mentre no estigui tancada i això depèn de nosaltres, que fem la feina. No podem donar vida al Madrid. El Lluís ha de lluitar-la fins que matemàticament estigui perduda, cosa que passarà aviat i serà una altra temporada en blanc. El Francesc diu sí, tots sabem com és el Madrid i no val a confiar-se. I l'usuari del Twitter, Pam Tomata, diu Flick fa bé de no menys tenir-los. Si hi ha un equip que pot guanyar jugant malament, és el Madrid.
Molt bé, doncs igualadíssim, gairebé empat tècnic entre la nostra audiència, entre els que creuen que el Madrid lluitarà la Lliga fins al final i els que no. Gràcies, Sergi.
Ja,
tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria els ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original. Som el que xerrem. Els ximplets.cat us ofereix el torracollons del Tot Costa.
Avui no hi és el Miguel Rico i a més està tan ben acompanyat l'Oriol Domènech de bones persones, Gerard Taudet, Laura Brugués, que avui el torracollons és indiscutiblement Oriol Domènech. Avui està actuant de torracollons perquè insisteix a marcar sí, els gols que fan el Martínez Valero.
També. Marca l'Atlètic de Madrid a Camp de l'Elx, empat a 2 minut 38 de 38 de la primera part.
30, sí,
és Nico una altra vegada. Nico havia marcat el primer gol. Sí. Torna a ser Nico. Cal veure si ha sortit aquesta pilota, eh? Sí, perquè és a la línia de fons.
Han estat 10 minuts revisant. Espero que ja ho hagin vist. I havia de revisar si havia sortit i si la pilota entrava totalment i s'entén que han comprovat que sí. Bé, 2-2 al Martínez Valero i Simeone,
sí, ara ja s'ha respresa.
Simeone vivint el partit com si fos la semifinal de la Champions. Oriol, torracollons del...
Tinc una cosa preparada que vas dir tu, però ara m'he recordat
una altra,
que tinc una anècdota d'aquesta secció.
Ah, molt bé.
Doncs sí, home, sisplau.
Dissabte baixant cap a la plaça Espanya des del Palau Sant Jordi, que vaig anar al concert de la Rosalia, em ve un senyor mallorquí i em diu, escolta, que era molt oient del Tot Costa, i em diu, aquesta secció que t'han fet no se diu gaire amb tu, em va dir.
Que tu no ets Torracollons, va dir?
Em va dir que
no et coneix.
Sí, que dic, això va ser una idea del Jordi i la Sònia, jo sóc un
no
disciplinat i és el que em toca.
No, perquè ell no rep els teus missatges durant els dies de tot costa i aleshores...
Això també és veritat,
Aleshores no ho sap.
A part de l'anècdota, tenies algun retret per mi?
Un comentari que a mi ja te'l vaig enviar per mòbil, com diu la Sònia, sempre que envio missatges per mòbil.
A veure...
Una frase teva de divendres.
Parlant
de Lewandowski, que està parlant mig programa de Lewandowski.
Sí, però...
Vas dir que Lewandowski no havia vingut al Barça per diners, que això més o menys t'ho puc comprar, però després vas dir que Lewandowski al Barça ha cobrat el que hauria cobrat el Bayern.
No hi estàs en absolut d'acord, en això.
No, en absolut no, o sigui...
D'acord?
Sí.
Ha cobrat, vols dir que ha cobrat un euro més al Barça.
Lewandowski aquests 4 anys al Barça deu haver cobrat infinitament més del que el Bayern li va oferir quan va marxar del Bayern. O sigui, la fitxa de Lewandowski al Barça ens ha donat molt bon rendiment, sobretot 3 anys, aquest any menys, però està fora de mercat.
Crec que la clau no era el primer any, Uri, que baixava i després ja pujava.
Era ascendent.
L'any més ben pagat, no parlo d'amortitzacions, és la temporada passada que crec que estava en 33 bruts.
I et puc dir que aquests 2 darrers anys Lewandowski ha cobrat bastant més que Harry Kane al Bayern, per exemple.
Doncs aleshores tens raó tu i...
No.
No, no, i, home, clar, si tens
una idea... És Torracollons, però té raó, eh?
A veure, podríem tenir un Torracollons que fos un desastre, però aquest està ben informat, almenys.
Lewandowski, quan se'n va del Bayern, és perquè el que li ofereixen, ell prefereix marxar amb un club que li ofereixi més.
Per tant, sí, va marxar per diners. Llavors no vaig dir cap veritat.
No, perquè jo crec que va escollir el Barça i tenia altres possibilitats. Jo crec que la terra de Lewandowski també se'l rifava. I que segur que li van oferir el mateix que li va oferir el Barça.
És a dir, tu creus que ell no marxa del Bayern perquè consideri que l'etapa està acabada, sinó perquè no li ofereixen el que ell volia?
Jo crec que hi ha un component econòmic important.
D'acord, doncs jo això no...
Per exemple, que ha passat al City l'any passat amb De Bruyne, aquest any per Bernardo Silva, que els van oferir 1 o 2 anys cobrant el mateix que...
En el cas de Bernardo Silva, fa no sé quants anys que vol marxar l'home, vull dir que ja li tocava, però bé, en fi, doncs està
bon rendiment de Lewandowski a la primera i a la tercera temporada, no tan bo a la segona i a la quarta, mig i mig.
I bon rendiment del Torracollons.
Tinc més coses de Torracollons, però no m'atreveixo a dir-les perquè és... fa referència a un tertulià premium, llavors...
El pròxim dia que vingui el tertulià premium ens ajuntarem.
Exacte, portarem l'Oriol a veure
que... I per tant, no
discrepa. El primer que truqui al 932017474 s'endú aquesta samarreta de Torracollons professionals dels amics ximplets.cat i, a més, una tassa a joc amb disseny exclusiu dels ximplets.
Molt bé, doncs la Núria de la Fuente ja està agafant telèfons. Nosaltres farem una pausa i hem de passar pel Camp Nou. Ja tenim instal·lats el Ricard Torquemada i el Bernat Soler. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Aquest Sant Jordi, el drac ja no menja persones. Devora llibres. I treu foc? Res de foc. El nostre drac treu flames d'amor. Perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer, troba't amb els teus i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Mira el que li regalaré a la meva mare pel Dia de la Mare. T'agrada?
Ui, 17 milions? Li escauen molt? No els té ja?
No, no els té.
Doncs li encantaran. 17 milions fan molt per ella.
17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala cupo extra Dia de la Mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia de la Mare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Brico tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Brico Depot, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Festa del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb la enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, Pro. Més a bricodepot.es.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Aquest Sant Jordi el Drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Com ho sap el Salva Pou, que hem de parlar amb el Bernat Soler i ens punxa Queen, perdó, el Bohemian Rhapsody al Camp Nou d'aquí a 1:40, Barça-Celta, d'aquí a 40 minuts clavats la TDT. Ricard Torquemada, Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda, pensava que ho posava per mi.
Bona tarda.
Bé, també, et deu agradar Queen,
molt,
no?
Bohemian Rhapsody.
Una mica.
Quan bon... dura la cançó?
No sé. No
és curta o llarga?
És que no he sentit el podcast, perdona.
No has sentit el podcast del Bernat?
Exacte.
Se'l guarda per l'estiu.
És que la memòria falla.
Quan acabi el Mundial...
Exacte, el Bernat em coneix.
Quan acabi el Mundial...
És quan entro...
13 de juliol, crec que és. I aleshores...
M'obro i dono pas a coses que tinc
play,
guardades. Sí, el podcast, algun llibre, sí, algunes coses que ara mateix no...
Alguna sèrie,
no?
El Ricard...
Sí, exacte, alguna sèrie que em recomanis.
Sony, no m'interessa res més que el futbol.
El Ricard hi ha una sèrie
quan
que li ha agradat
quan dura
molt?
La cançó, per
molt.
Això?
5 minuts, 55 segons.
Ah, jo hauria dit que més. Ah, mira,
és forta,
ara
és llarga, és intensa.
Sí, sí. Un dia li explicarem a la Sònia Xalmà la sèrie que t'ha agradat.
Sí.
No. Avui no.
Sí, avui no.
No, avui us preguntaré per aquest Barça-Celta, que no sé si us fa... Abans ho comentàvem amb l'Autet, la Brugués i l'Oriol. Si us fa respecte per després de la victòria del Madrid, perquè el Barça es pugui distreure i donar vida a la Lliga, que ara sembla que no en té.
Home, doncs... Jo, com a mínim, em presento una mica a l'expectativa. No sé ben bé... Com són aquestes aturades en aquest moment d'una setmana atrafredes i t'has de tornar a connectar. Però, vaja, en principi sóc positiu i optimista. Crec que l'equip també tampoc no ve d'una decepció. Té ganes, m'imagino, de tornar a jugar a futbol. I sap que depèn d'ell mateix i que no es pot relaxar gaire. No vol dir que no es relaxi potser d'entrada. Aquí al Camp Nou hem viscut començaments de partit sempre una mica sospitosos i podria tornar a passar, però vaja, que hi ha temps i marge perquè l'equip se recol·loqui i acabi la temporada amb un somriure.
Jo crec que és un moment ara de la temporada, pel que fa a la Lliga sobretot, on el moment de cada equip és molt diferent i marca molt. És a dir, el que podria ser un Barça-Celta del mes de novembre, doncs ara és possible que sigui una altra història. Com està el Barça? Doncs el Barça està ja fora de Copa i de Champions, concentrat en una Lliga que pràcticament la té guanyada. Per tant, podríem pensar que té el punt de motivació, però no... per morir, diríem, al camp, però en canvi trobem un Celta que va perdre amb l'Oviedo 0-3, que ha quedat eliminat de forma bastant contundent de l'Europa League contra un equip que jo no he vist jugar gaire, però vaja, que és el Friburg, tampoc és, diríem, una de les grans potències europees, i per tant també un equip que ho té tot bastant fet, tot i que lluita, evidentment, per posicions europees.
Jo crec que ho té menys fet que el Barça, mira què et dic.
Sí, i que té un factor que crec que és un equip... de futbol, diríem, alegre, d'aquests que a vegades sembla que si juguen sense pressió poden jugar millor, no? Amb bons jugadors, amb una bona proposta, i per tant per mi és una mica perillós el partit d'avui. És una mica perillós per tot aquest entorn estrany que l'envolta. El Barça ve de jugar de fa molts dies sense jugar, En fi, no crec que la Lliga estigui en perill, crec que el Barça serà campió, però el partit d'avui, no sé, si em permeteu el tòpic, per mi és una mica partit trampa.
D'aquí una estona sortirà l'11 de Hansi Flick. Imagineu un 11 molt titular dins les possibilitats del Barça ara mateix, i les possibilitats vol dir que no hi són ni Rafinha ni Bernal, però que tota la resta sí que estan a disposició de Hansi Flick.
El més titular possible, però no sé ben bé ja en algunes posicions quin és aquest.
Jo estava pensant mentre t'ho preguntava.
Ara mateix és més titular Frenkie de Jong o Gavi, per exemple?
Jo, amb Flick, crec que Frenkie de Jong pot ser que estigui entre els dos jugadors més titulars
de l'equip. Sí, però Flick, tornant de lesions a Frenkie de Jong...
Com va jugar de Jong al camp de l'Atlètic de Madrid? Poc, no? No,
mitja hora no va arribar, no?
Ara us ho miro.
Sí, jo crec que l'última
mitja. Jo crec que Gavi és més titular que de Jong ara, encara.
Sí, oi? Jo també per això preguntava, perquè
avui sí.
jo no tinc clar qui dels dos serà el titular.
Però
perquè
vaja, efectivament... 55-45.
Sí, 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 per sí, això hi ha el dubte.
Jo tampoc no sé quin és el titular, però o sigui, Flick farà el millor equip possible.
Sí, sí, no, amb això no tenim...
Amb el nou sí. Tampoc sé quin és. A Fermín i Dani Olmo, com Fermín té la cara reconstruïda, tampoc sé ben bé quin dels dos és. Quin més em falta? El quart migcampista o Rashford tampoc sé ben bé quin és, o sigui, ja... Tinc molts dubtes sobre... Si el Barça hagués de jugar ara mateix la final de la Champions, no sé quin és l'11 titular.
Sí, sí, és veritat que hi ha uns quants dubtes. Jo en la posició de nou veig bastant clar Ferran, sobretot amb el partit que va fer el Metropolitano, però la resta de posicions reconec que tinc tants dubtes com la resta dels presents. Molt bé, doncs mira, d'aquí a 35 minuts clavats comença la TDT amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler i la resta de l'equip mèdic habitual.
Va entrar el 81 de Jong per Gavi.
Doncs mira, molt menys.
Doncs,
pensava
sí.
Que havia jugat més.
Doncs, entrarà més progressivament.
El derbi també va jugar, oi? 10 minuts?
Sí,
sí perquè sí, vam dir amb 10 minuts sí, no pot ser que sí, sigui
jo
titular.
Jo crec que Frenkie de Jong, en el cas de l'Atleti Barça, okay. Tampoc el podies fer entrar molt abans, perquè si després arribaves pròrroga i no el veies per més de mitja hora...
És veritat.
Jo crec que aquest factor podia influir a l'hora de decidir.
Jo crec que els jugadors no sé si tindran gaire urgència a tornar amb el panorama final que queda. No sé si m'explico ara. Hi ha jugadors que tenen el Mundial, que venen d'una temporada complicada i que no crec que tinguin molta pressa, excepte que els enlluerni el Clàssic. I jo crec que el Barça també hauria de posar aquí una línia. És a dir, jo em plantejo si el Barça hauria de dir-li a Rafinha que, doncs, que es cuidi pel Mundial, que el Barça-Madrid... Doncs si no arriba no passa res. És a dir... Tinc la sensació que...
Que es cuidi
parts...
pel Mundial.
Sí, el que jo vull dir és que si Rafinha es va lesionar en una aventura que podria haver negociat d'una altra manera, ara el club li podria dir, escolta'm, no cal que forcis ara, que tens una...
Que... Sí, estàs suggerint que hem de castigar Rafinha.
No. El que estic dient és que Rafinha...
M'havia semblat.
No, que ha estat tot l'any que... ha entrat i ha sortit,
això
home,
sí.
Si hagués tingut un any perfecte, sí, sí. Però ha tingut un any de lesions, però... no? Doncs jo del Barça procuraria per la salut de Rafinha.
Però tu, Ricard, creus que Rafinha forçarà pel Clàssic?
No, doncs no ho sé, Uri, però això, aquesta és una bona pregunta. Perquè potser el Barça ni tan sols li ha de dir a Rafinha. Potser Rafinha ja li diu al Barça, que és com jo començava l'exposició, de dir que hi ha jugadors que no crec que tinguin gaire urgència. El que volia dir, Uri, que de tot el que queda... queda el Barça-Madrid com a únic partit que algú podria generar-li una motivació extra aquí al Camp Nou, en el retorn al Camp Nou, un primer Barça-Madrid al Camp Nou que pugui ser definitiu per la Lliga, però que la resta de partits, però no ho dic del Barça, ho dic de tota la resta d'equips de la Lliga i del món, doncs si estic lesionat he de calcular una mica.
Jo crec que el Mundial està per sobre d'un Barça-Madrid, a més amb aquest Barça-Madrid a 9 punts. Si juguessin la Lliga encara.
Clar.
Bé, ara
doncs,
diem
si
que estarà...
Si Rafinha i el Barça estan d'acord, perfecte.
Ara diem que el Barça està a 9 punts. Quan arribi el Clàssic ja veurem a quants punts està el Barça. I més si comencem a gestionar esforços en funció del Mundial.
El Barça-Madrid... Potser ja és campió, eh?
Clar, potser que sí.
Potser ja és campió.
El Barça-Madrid segurament estarà per sota en la llista de preferències que un Mundial... però et pot servir de parador pel Mundial. Jo sé que sempre...
Segons qui.
Jo sempre penso que Rafinha no és titular indiscutible al Brasil i que l'amistós...
La presència de Rafinha al Mundial no depèn del
Barça-Madrid. No, al Mundial no, però ser més o menys important...
Tu creus que no és titular indiscutible al Brasil?
Jo crec que no.
Jo estic convençut que Rafinha i dos més a dalt.
Jo tinc, vaja, jo crec que és Vinícius a Ancelotti és Vinícius i dos més i que tinc dubtes.
Bé, Vinícius i Rafinha i un més, si vols.
D'acord, t'ho compro.
Perquè clar, és que ho dius com si aquesta és que Rodrigo no hi va, Martinelli és segona línia, Richarlison està per veure si pot mantenir la categoria al Tottenham. O sigui, jo és que crec que té una crisi de davanters tan bèstia de Brasil que per Brasil i el Rafinha és pal de paller.
Bé, doncs ho veurem.
Ja ho veurem algun dia.
Queda clar que el Ricard no vol castigar Rafinha, però no està del tot conforme amb el comportament del brasiler. En parlarem un dia amb més temps, que m'ha semblat un fil interessant aquest de Torquemada castigador. Ricard, Bernat, bona transmi.
Adeu.
La Dani Jarque, som ja al descans rut del derbi, guanya el Barça.
Sí, 2-1, ha començat guanyant el Barça o marcant el Barça amb aquest gol de Carles Julià al minut 3, empatava Laia Ballester de penal després d'un penal de Torrejón a Brown et Clar, i just a la jugada següent Graham ha aconseguit el segon gol de les Blaugrana al minut 30, per tant amb aquest resultat el Barça seria campió de Lliga. Hem d'esperar però aviam què passa en aquesta segona part.
Doncs de seguida hi tornem. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
A veure, a les 8 en punt, avui qui fa salat és l'Elias, així que ho